Són les 8, bon dia. Són les 8, com esteu? Bon dia. Això és el Supermatí d'avui dijous 16 de febrer del 2023. Avui jornada de boirines matineres i núvols baixos. Tindrem 16-17 graus al migdia, per tant, ambient primaveral també durant tot el cap de setmana. I realment ja amb ganes de poder sortir de casa a primera hora del matí sense pelar-nos de fred. Al llarg del dia s'anirà anticipant aquestes boires que afectaven, per exemple, sobretot Palafrugell, a l'entrada de Palafrugell, déu-n'hi-do la boira que hi havia. Ara mateix tenim registres de 4 graus i mig a Palafrugell, 3 graus a Pals i 2 a la Bisbal. Avui en aquest supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal us explicarem que Palamós, Sant Feliu de Guíxols han rebut finançament del fons Next Generation per desenvolupar dos projectes turístics. Explicarem el relleu del capdavant de SOS Costa Brava. Sergi no us en deixa de ser el president, la presidenta serà Irene Gisbert. Parlem també dels preus que pugen 3 dècimes al gener a les comarques de Girona. Els aliments moderen aquesta pujada, però s'ha de dir que s'han encarit en un any pràcticament un 13% a omplir el carro de la compra. Explicarem també la constitució del primer Consell d'Adolescents a Palafrugell o que Paula Badosa ha tornat a la competició, de fet, i ho ha fet perdent. Això ens ho explicarà de seguida en Sergi Villena. Això i moltes altres coses en aquest informatiu que comencem de seguida. I en què parlarem amb Carina Paracaula, que és membre de l'associació Salvem Solius. Aquesta setmana els camions de deixalles ja han deixat de portar residus a l'abocador de Solius. I com que és dijous, parlarem amb l'Ignasi Arbat i farem repàs de les estrenes de pel·lícules, de sèries, a la cartellera i també a les plataformes per aquest cap de setmana. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyaran aquest matí fent el repàs informatiu del dia al Baix Empordà. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Abrines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, també el tenim amb nosaltres, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Gerard Descats, bon dia.
Bon dia.
Palamós i Sant Feliu de Guíxols reben finançament dels fons Next Generation per desenvolupar dos projectes turístics.
Es tracta d'iniciatives que s'emmarquen les convocatòries del 2021 i 2022 dels plans de sostenibilitat turística en destinacions. Un dels objectius és donar suport a les destinacions turístiques catalanes en el seu procés de transformació en clau sostenible.
Irene Gisbert pren el relleu de Sergi Nus al capdavant de SOS Costa Brava.
El 2023, el moviment SOS Costa Brava celebra 5 anys des del seu naixement com a plataforma el 2018 amb el Conservatori del Litoral, les eleccions municipals i revisions de POM com a principals lluites.
Dolors Bassa assegura que no es va sorprendre en rebre la decisió del Tribunal Suprem.
Ho va explicar en una entrevista al Supermatí. El Tribunal Suprem, després de revisar el cas de Dolors Bassa, manté la inhabilitació de l'exconsellera fins l'any 2031. Aquesta decisió del Suprem no permet que l'exconsellera es pugui presentar d'entrada a les eleccions municipals del 28 de maig.
Els preus pugen 3 dècimes al gener a Girona i els aliments moderen la pujada, però en un any s'ha encarit un 12,7%.
L'IPC interanual se situa al 6% pel descens de l'electricitat, el gas, els combustibles i l'impacte de les rebaixes.
A Palafrugell s'ha constituït el primer Consell d'Adolescents del municipi, Ferran Castelló.
Amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca engegada l'any 2012, a través del Consell d'Infants, s'ha creat recentment un nou òrgan de participació per joves anomenat Consell d'Adolescents. La proposta és una creació que sorgeix des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell i compta amb la col·laboració dels centres de secundària del municipi.
8 i 4 minuts, la Sopa de Verges es prepara per celebrar l'edició d'enguany.
Els membres de l'Associació de la Sopa de Verges ja estan a punt per celebrar, ara sí, sense cap restricció, totes les activitats que giren entorn de la Sopa de Verges.
I explicarem també que l'Ajuntament de Cruïlles realitza visites gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni del municipi.
A través de diferents visites gratuïtes a dos punts claus a la zona, com la Torre de l'Homenatge o el Monestir de Cruïlles, s'espera donar a conèixer el patrimoni arquitectònic de la zona als visitants. Al Supermatí de dilluns vam parlar amb la regidora de Turisme, Concepció Torres, qui ens va explicar amb més detall el projecte.
Dues notícies esportives. Per una banda, avui té lloc aquest vespre la jornada de ciclisme segur a Palafrugell.
Es conversarà sobre la circulació de ciclistes a les carreteres i la competició amb altres vehicles de motor. L'objectiu és reduir el nombre d'accidents de ciclistes. La jornada està oberta a tothom i també s'oferirà un debat amb els assistents per respondre als seus dubtes i inquietuds i conèixer la valoració dels serveis d'emergències.
Hem fet un apunt de ciclisme, ara un altre de tennis. Paula Badosa torna a la competició amb derrota.
La bagorenca reapareixia aquest dimarts després d'un mes allunyada de la competició oficial en el torneig de Doha. La brasilera Haddad Maia era la seva rival a primera ronda i la va vèncer en dos sets.
Moment de conèixer la previsió del temps. Quan són les 8 i 6 minuts, pràcticament, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera per aquest dijous gras al Baix Empordà?
Mantenim l'anticicló amb totes les variables que comporta tenir-lo instal·lat. Avui dijous potser encara tindrem el dia amb bandes de núvols prims residuals del petit canvi d'ahir, però a part d'això no anunciem grans canvis a la meteorologia del Baix Empordà. Comencem una nova jornada de boirines matineres i núvols baixos, ambient poc fred ara al matí i molt suau al migdia. És per això que començarem a tenir la sensació que les jornades són més primaverals que hivernals i les peces de brica al migdia sobraran. Les temperatures no variaran gaire si les comparem amb les d'ahir i anirem dels quasi 0 graus matiners als 16-17 graus al migdia. No anunciem canvis pels propers dies i el cap de setmana es presenta molt benèvol i gens fred.
Gràcies, Sergi Villar. Marc Vilà, disculpeu, gràcies, Marc Vilà. Ara hem d'explicar coses que estan passant més enllà del Baix Empordà. Per exemple, que el govern es planteja presentar una querella contra l'espia israelià acusat o que ha confirmat, de fet, ho ha confirmat ell mateix, que va participar i va liderar el ciberatac massiu que va col·lapsar els servidors de la Generalitat just abans de la consulta del 9-N del 2014. De moment, apunta en aquest empresari israelià, però demana que s'investigui també qui li hauria fet l'encàrrec. Pere Aragonès insinua que l'estat espanyol és al darrere dels ciberatacs i reclama transparència i que s'aclareixin els fets. Això després, com dèiem, que aquest empresari israelià, que es diu Tal Hanan, va atribuir-se aquest ciberatac a la Generalitat en una investigació de periodistes anomenada Forbidden Stories, en què participa el diari El País i una vintena més de mitjans internacionals com el Washington Post, el Guardian, Le Monde, Der Spiegel o Hertz. Això és el que té conseqüències, les conseqüències que genera aquesta notícia del col·lectiu de periodistes d'investigació que explicàvem ahir. Nicola Sturgeon, la primera ministra d'Escòcia, dimiteix en un moment crucial pel bloqueig del referèndum. Nicola Sturgeon deixarà de ser la primera ministra d'Escòcia, la dirigent del Partit Nacionalista Escocès, ha anunciat la dimissió després de 8 anys al càrrec, una decisió que ja havia avançat la BBC. També deixarà de liderar el seu partit. Sturgeon, que era partidària d'un altre referèndum sobre la independència d'Escòcia, feia l'anunci en una roda de premsa a Edimburg en què afirmava que el país viu un moment crucial però que ella no té forces per donar-ho tot en aquesta feina. I el que us dèiem abans, les dades de la inflació, que tot Catalunya es manté encara per sobre del 5%. Aquest any, segons els analistes, difícilment baixaran els preus, però tot apunta que pujaran menys en comparació amb l'any anterior. Per tant, que la inflació hauria tocat sostre. El Congrés aprovarà avui dues lleis claus del Ministeri d'Igualtat, la llei de l'avortament i la llei trans, i això ho fa enmig de la discrepància sobre la reforma de la llei del només sí és sí. En aquest cas, PSOE i Unides Podem votaran conjuntament en aquestes dues lleis. Per una banda, es modifica la llei de salut sexual reproductiva i de l'avortament, que blinda el dret de les menors de 16 i 17 anys a avortar sense el consentiment patern, i, per altra banda, la llei trans, que permet el canvi de sexe sense tenir un informe mèdic. Més notícies: detenen un professor de l'escola Buenafuentes Actors de Reus per agressió sexual i assetjament. Segons explica TV3, hi ha una vintena de víctimes. La majoria són menors, alumnes i exalumnes d'aquest centre de Reus. I mor l'actriu Rachel Welch, icona de Hollywood dels anys 60. L'any 1975 va guanyar un Globus d'Or pels Tres Mosqueters. Són les 8 i 10 minuts, moment del comentari del dia. Avui un comentari que ens envia al periodista Pere Maruny.
Febrer és el mes de l'hivern més cru i descarnat, de les nits gèlides i els matins gebrats, el mes on els virus neixen, creixen, es reprodueixen i ens abaten sense que tinguem clara la seva procedència. Grip, Covid, un simple constipat. Febrer és el mes lunar de 28 dies i amb la lluna llunàtica ja se sap, i hi ha qui el considera el pitjor mes de l'any. Febrer és també el mes on un dia ens descobrim meravellats que a les 6 de la tarda encara és clar i de cop veiem la llum al final del túnel. El mes de Sant Valentí, una altra festivitat importada i impostada que s'imposarà com ja ho ha fet Halloween, el seu cosí germà. I febrer és també el mes del carnaval, del rei Carnestoltes, de la disbauxa abans de la penitència, de la revolta pecaminosa abans del retorn a l'ordre dominant. A les nostres contrades són diverses les rues i celebracions de Carnaval. Unes celebracions que suposen el punt àlgid per a moltes colles, que passen mesos preparant-se per a concursar. Les millors disfresses, les millors coreografies, la millor ambientació, la millor carrossa. Durant uns quants caps de setmana lluiran les seves millors gales per Pals, per Palamós, per Platja d'Aro, per Sant Feliu o la Bisbal. I segur que molts de vosaltres, estimats oients, anireu a admirar-los. No serà el meu cas. La de Carnestoltes és una festivitat molt visceral. T'agrada o no t'agrada? Però no sol haver-hi terme mig. Un servidor és dels segons. M'agrada la festa i la filosofia antiautoritària que tradicionalment manava el carnaval més especialment atractiva. Però reconec que amb el format actual no hi acabo d'entrar. Fer d'espectador passiu de rues domesticades, sincerament, no m'atrau. Però reconec i admiro el motor associatiu que suposa per a tantes i tantes persones el participar en aquests saraus. Així que us desitjo a tots, participants i espectadors, un feliç mes de carnaval.
I la notícia musical del dia és que els Catarres estan de celebració, fan 10 anys de trajectòria i han preparat un final de gira molt especial amb 4 concerts a la sala Apolo. En cada concert repassaran un dels seus discos, Postals, Big Bang, Tots els meus principis i Diamants. El primer concert serà el dia 22 de novembre, després el 24... 22, 23, 24 i 25 de novembre. Com dèiem, repassant Postals, Big Bang, Tots els meus principis i Diamant. I avui ens agrada molt aquesta cançó, una de les que relacionem amb més... Fa temps, no és de les recents dels Catarres, però els concerts és amb la que la gent vibra més, és En peu de guerra.
Impulses més fort que la por. L'univers sencer vibra mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som.
En peu de guerra dels Catarres, segurament molt coneguda per molts per la del Big Bang, eh? Doncs aquesta és la cançó que destaquem dels Catarres, avui que hem explicat que faran un concert, 4 concerts al novembre per tancar la seva gira actual i celebrar els 10 anys de trajectòria. Quan falta menys d'un minut per un quart de nou del matí, obrim l'informatiu d'aquest supermatí explicant que la demarcació de Girona ha rebut finançament dels fons Next Generation per a 11 projectes turístics. 3 d'ells es desenvolupen al Baix Empordà. Per exemple, parlem de Palafrugell, que rebrà rebrà finançament per potenciar el centre comercial amb mirada cap al turisme. També es desenvoluparan a Palamós i també a Sant Feliu de Guíxols. Paula Brines.
Es tracta d'iniciatives que s'emmarquen a les convocatòries del 2021 i 2022 dels plans de sostenibilitat turística en destinacions. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha presentat aquest dimecres les propostes que s'engloben en els 229 milions d'euros que la Direcció General de Turisme gestiona a tot Catalunya en projectes vinculats al sector turístic. A la convocatòria del 2022, els fons europeus han finançat 4 projectes, i un dels quals és el d'aigua blava Palamós, que consisteix en la construcció d'un vaixell escola. Altres projectes que se sumen als 7 que el fons va financiar la convocatòria del 2021 inclouen la Costa Brava Creativa, un projecte de Sant Feliu de Guíxols per reposicionar la ciutat com a referent.
Es calcula que tots aquests projectes revertiran sobre el territori amb un impacte de 94 milions d'euros. I si s'hi sumen els 35 milions d'inversió directa dels fons i els 59 milions addicionals d'inversió induïda prevista.
Els plans finançats tenen com a objectiu principal fomentar la cohesió territorial, donar suport a les destinacions turístiques catalanes en el seu procés de transformació en clau sostenible i amb estratègies de resiliència, i també impulsar un model de turisme capaç d'oferir experiències excepcionals al visitant. De fet, Torrent ha insistit que projectes com aquests serviran per transformar el model turístic actual i recapitalitzar el sector amb iniciatives fetes des del rigor i la responsabilitat. Per la seva banda, la directora general de Turisme, Marta Domènech, ha destacat el potencial de projectes presentats a la demarcació de Girona. En aquest sentit, ha dit que hi ha hagut autèntiques bufetades per aconseguir els pocs diners que s'han concedit a Catalunya per la competitivitat i la competència que té.
Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Ara anem cap a... parlant de turisme, parlant de sostenibilitat. Parlem de SOS Costa Brava. És que l'entitat ha renovat la seva junta en la seva última assemblea general de la federació, que té, recordem, inclou 26 entitats ecologistes. Ha renovat la seva junta per 2 anys amb un relleu a la presidència, que passa perquè Sergi Nus, de l'Associació Naturalistes de Girona, deixa la presidència, que serà per Irene Gisbert, de SOS Palafrugell, en aquest cas de SOS Golfet, perquè SOS Palafrugell és una entitat completament diferent que es va gestionar ara fa uns mesos per protestar contra la modificació de les terrasses. En aquest cas seria SOS o Salvem el Golfet.
Acompanyen Gisbert a la Junta i equip de coordinació una àmplia representació de les entitats membres de la Federació SOS Costa Brava. En l'actualitat, SOS Costa Brava té més de 30 casos oberts, dels quals destaquen al Baix Empordà la declaració de Radio Liberty com a bé cultural d'interès local i la inclusió d'un memorial de la Guerra Freda en la restauració de l'espai. També destaquen la suspensió de llicències d'un any en sectors forestals de Palafrugell, com les Pinedes de Mas Llor i el Canadell, i el sector Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols per adoptar el planejament al Pla Director de la Costa Brava, on l'oposició també per part de SOS Costa Brava a projectes d'urbanització i construcció a la Pineda d'Engori i la Pineda del Càmping de la Fosca de Palamós.
Durant aquest 2023, la federació vol continuar treballant en les línies actuals i es posen com a 3 objectius prioritaris: la llei del Conservatori del Litoral, la revisió dels plans d'ordenació urbanística municipals i les eleccions municipals del 28 de maig del 2023. Repassem aquestes 3 línies, Gerard.
La primera d'elles és l'impuls i la redacció de la llei del Conservatori del Litoral, així com que l'organisme es financiï a partir d'un 50% de la taxa turística i un llistat d'espais susceptibles per ser adquirits pel Conservatori amb els 2,5 milions d'euros compromesos en el pressupost del 2023 de la Generalitat. Des de SOS Costa Brava també volen iniciar una campanya pragmàtica en el marc de les eleccions municipals. La intenció és reclamar la revisió del planejament urbanístic i la desclassificació de sòls i la salvaguarda de pinedes. També volen incrementar la vigilància i les al·legacions dels POMs en revisió, com són a Cadaqués i Begur, i així com dels municipis amb suspensió de llicències o modificacions, com són Palafrugell, Sant Feliu i l'Escala.
Gràcies, Gerard. Per cert, que em confirmen, disculpeu que abans he dit una informació correcta, l'entitat ecologista de Palafrugell, a banda de Salvem el Golfet, també es diu SOS Palafrugell, l'entitat que va néixer per defensar l'actual plantejament de terrasses de bars i restaurants, es deia Salvem Palafrugell. Però en aquest cas, recentment ha nascut SOS Palafrugell, que el que fa és defensar els espais naturals del municipi. Les 8 i 20 minuts. s'assegura que no es va sorprendre en rebre la decisió del Tribunal Suprem. Ho va explicar ahir en una entrevista al Supermati. El Tribunal Suprem, després de revisar el cas de Dolors Bassa, manté la inhabilitació de l'exconsellera fins al 2031. Per tant, fins llavors no es podrà presentar eleccions.
Tot i això, la manera d'aplicar el dret penal els ha sobtat. I és que, tot i la reforma penal, l'exconsellera recorda que es manté la seva inhabilitació fins l'any 2031. La reforma del Codi Penal detalla Dolors Bassa deixa molt clar que en el delicte de malversació, si els diners o béns no te'ls has quedat tu, no és un agreujant. Explica, doncs, que en la revisió que ha fet el Tribunal Suprem no es contempla aquesta variació en el delicte de malversació.
Llavors ells ara en aquest moment separen la gent de govern i la gent que no és de govern, diuen els dos Jordis, com que no són govern, tenen desordres públics, però molt poc i per tant ja han complert la pena, i els altres no poden assimilar la sedició amb els desordres públics. Això és important, sobretot per les noves persones que estan pendents de judici, no? Que sabem que el que els haurien acusat de sedició no els podran acusar de desordres públics agreujats. Però, per altra banda, deixen la part que s'ha reformat de malversació sense tocar. I el que és inaudit és això que us deia, no? La mateixa condemna per tenir un delicte greu, que si no el tens.
L'exconsellera afirma que després de parlar amb els seus advocats, la intenció és revertir aquesta situació. Dolors Bassa té 64 anys, una edat propera a la jubilació. Tot i això, vol continuar lluitant i presentaran el seu desacord al Tribunal Suprem. L'exconsellera, però, explica que confien més en la justícia a Europa.
Gràcies, Maria Alzina. Parlem ara del Consell d'Adolescents de Palafrugell. Ha nascut els últims dies amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca que es va començar el 2022 amb el Consell d'Infants. Ara s'ha creat aquest nou òrgan de participació per a adolescents, una proposta que neix des de l'àrea d'educació i que compta amb la col·laboració de tots els centres de secundària del municipi.
El Consell d'Adolescents és un òrgan de participació ciutadana articulat a través de la implicació dels joves de Palafrugell d'edats compreses entre els 12 i els 14 anys en temes del seu interès i pel municipi. Aquest nou consell permet als adolescents expressar les seves idees i fer propostes d'accions concretes per transformar el municipi, tot exercint el seu dret a participar. Enguany, i com a prova pilot, el passat 10 de febrer es va constituir el Consell d'Adolescents amb consellers representants de l'alumnat de primer d'ESO de tots els centres de secundària de Palafrugell. Aquest curs escolar se'n realitzaran dues sessions i la intencionalitat futura és poder incorporar consellers de segon d'ESO i realitzar quatre sessions al llarg del curs escolar.
Gràcies, Ferran. Dues notícies que fan referència a esdeveniments culturals. Per exemple, que aquest cap de setmana arriba, a banda del Carnaval, que ja us hem estat parlant els últims dies, aquest cap de setmana també arriba la Sopa de Verges, que recupera totalment la normalitat, sense distància social ni mascaretes. Els membres de l'Associació de la Sopa de Verges ja estan a punt per celebrar, ara sí, sense cap restricció, totes les activitats que giren al voltant d'aquest esdeveniment.
El president de l'Associació de la Sopa de Verges, Josep Maria Font, explica que aquest cap de setmana passat, alguns membres de l'associació ja van anar a tallar llenya per poder coure tota la sopa, que es farà el pròxim dimarts 21 de febrer. Però la programació comença aquest diumenge amb la tradicional passada, que es farà de 9 a 11 del matí pels afores de la vila i a 11:45 del matí pel centre de la vila amb els gegants i capgrossos de Verges, acompanyats pels graellers del Montgrí. Dimarts 21 de febrer, a les 6 del matí, s'encendran els focs per fer la sopa. A 9:15 del matí es recupera una de les activitats que havien quedat truncades per la pandèmia, l'esmorzar de la sopa a la plaça Major. A les 11 hi haurà una animació infantil a càrrec de Jaume Ibars i no serà fins les 2 del migdia en què se serveixi la sopa de Verges. La festa acabarà a les 3 de la tarda amb l'audició de sardanes amb la cobla La Vila de la Jonquera. Cal recordar que la festivitat i l'Associació de la Sopa de Verges pertanyen a la Federació d'Escudelles, Sopes i Ranxos Històrics de Catalunya. Aquesta federació està formada per escudelles, sopes i ranxos que fa més de 100 anys que es fan a Catalunya.
Una de les primeres activitats que es fa és la passada, però això s'ha fet des de sempre?
Sí, tot i que ha canviat els productes que donen les cases del poble, ho explica Josep Maria Font.
Antigament es donava molt més aliments, ara ja es donen més diners. Perquè abans, lògicament, al poble de Verges, el 99,9% eren pagesos, tothom tenia patates, moixetes, cigrons, tenia tot. Ara, de pagesos, en deuen quedar un 1,5%. Aleshores, doncs, tothom dona, ara pràcticament la majoria de gent dona diners. Uh-huh. I després els ingredients els anem a comprar, els comprem tots. Uh-huh. A proximitat, això sí, tot d'aquí, però no, els comprem tots els ingredients.
A més, Josep Maria Font explica que recorren totes i cada una de les cases de la població perquè la gent els ho demana. També arriben als masos més allunyats del centre de la vila. I és que tothom que viu a Verges vol col·laborar en l'elaboració de la sopa. A l'edició d'enguany es preveu que es facin unes 25 paroles i que es reparteixin unes 2.000 o 2.500 racions. A l'elaboració i preparació d'aquests actes hi ha un equip d'unes 40 persones voluntàries que col·laboren amb l'associació.
Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, la sopa de Verges. Però sí, a veure, aquest cap de setmana és complicat no trobar algun pla, alguna cosa per fer en tots els carnavals que tenim per tota la comarca a banda de la sopa de Verges. Però sí, com en Pere Maruny ens deia abans, no sou gaire d'aquesta de carnaval, doncs que sapigueu que des de Cruïlles, Morells i Sant Sadurní de l'Heura s'estan impulsant visites gratuïtes a punts clau del municipi per donar a conèixer el patrimoni històric del municipi.
El supermatí de dilluns vam parlar amb la regidora de Turisme Concepció Torres, qui ens va explicar amb més detall el projecte. Són molts els municipis del Baix Empordà que pateixen sequeres de turisme durant l'hivern. Entre ells s'hi troba Cruïlles, que ja ha començat a treballar per descentralitzar l'activitat turística de l'estiu. A través de diferents visites gratuïtes a dos punts claus de la zona, com la Torre de l'Homenatge o el Monestir de Cruïlles, s'espera donar a conèixer el patrimoni arquitectònic de la zona als visitants.
Considerem que tenim un patrimoni que és molt interessant i creiem que és important doncs, que la gent hi tingui accés i es pugui veure.
Les visites consten d'una ruta per la Torre de Cruïlles, que fins ara només s'obria al públic durant la Festa Major del municipi. El recorregut permet pujar a dalt de tot l'edifici per poder contemplar les vistes, així com gaudir d'una estructura arquitectònica poc convencional. D'altra banda, s'ha incorporat visites que combinen amb un recorregut pel monestir de Cruïlles, a 10 minuts a peu de la torre.
I llavors es fan unes visites a la torre, que pots pujar fins a dalt i veus totes les vistes, i bueno, a part de l'estructura, que és ben curiosa. Després, aquest any, ja hem afegit unes visites al monestir de Sant Miquel, de Cruïlles, que està ben bé, res, està al costat de la torre, les fem combinades amb la torre.
Actualment, el Consell Comarcal és qui gestiona les visites i a través d'un conveni l'Ajuntament té permís per disposar de certs dies per visitar-lo. Els recorreguts estan sota càrrec de Turismón i l'Ajuntament és qui liquida els costos perquè les visites siguin gratuïtes. Els visitants interessats han de contactar amb l'empresa per apuntar-se al dia de la visita.
Gràcies, Mariona Fernández. I avui, atenció, perquè també connectem amb en Milton Sánchez, que ara mateix està al bell mig de l'Àfrica, a les portes del desert, per arribar a Gàmbia i iniciar diverses accions humanitàries finançades pels ajuntaments del Baix Empordà. Bon dia, Milton.
Bon dia des de Tisdit, porta del desert. Avui el dia s'ha aixecat plujós. Tota la nit ha estat plovent i es respira un aire fresc, tot i que ahir vam passar calor, ja. Ahir estàvem, vam fer la ruta des de Rabat fins a Tisnit a 22 graus. I va estar molt tranquil·la la ruta, va estar molt bé, a excepció del que sempre, el plàstic, 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 tonelades de plàstica per tot. I el petit detall de que hi ha molta pobresa infantil. Constatem que hi ha molta pobresa. A les àrees d'autopista hi ha nens petits de 7, 8, 10 anys demanant i que estan en una situació molt precària, molt propícia. I la veritat és que entristeix veure aquesta situació, no? Que per una banda les ciutats tenen els jardins superben retallats i macos, situacions, uns grans avingudes, però el grau de pobresa del país és impressionant. Sembla com un decorat de PortAventura, no? Tot és molt maco, però la realitat és que és una altra. No crec que enganyin gaire gent fent això, no? Grans ciutats, ben endreçades, però clar, la pobresa hi és. I bé, doncs, avui ruta cap al sud, continuem ruta, havíem arribat a l'equador del viatge, de baixada, i avui fem la ruta des de Tisnit, si podem arribar, fins a Dakhla. És un dia molt llarg, seran 13 hores de conducció, i bé, demà ja explicarem més coses Vinga, una abraçada a tots.
En Milton Sánchez, de l'associació Amb les teves mans, que cada dia ens farà una crònica d'aquest viatge a Gàmbia per fer accions humanitàries finançades des d'aquí, des del Baix Empordà. Gràcies, Milton Sánchez. Clavadíssims, 8:45 del matí. Aquesta setmana els camions de deixalles ja no poden portar els residus a l'abocador de Solius. Tot i l'acord entre el govern i els ajuntaments, hi ha associacions que creuen que això no és suficient. Una d'aquestes associacions és Salvem Solius, que suposa que l'abocador es converteixi en un lloc de pas de deixalleries. Per parlar-ne ens visita al supermatí una de les membres de Salvem Solius, que és Carina Peracaula. Bon dia, senyora Peracaula.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns, perquè jo m'he perdut, i miri que cada dia faig un informatiu, però m'he perdut amb totes les situacions per les quals estan, o tots els elements que s'han estat negociant. O sigui, finalment ara...
No m'estranya que et perdis.
Ara Solius finalment serà un lloc de pas de deixalles?
Sí, bueno, sembla ser que aquest és l'acord que han arribat a la Generalitat i el Centre de Residus i els ajuntaments. I, bueno, nosaltres creiem que això és un despropòsit total, perquè és canviar-li el nom a les coses i aquesta solució, aquest acord que han arribat, comporta continuar mantenint el complex obert. I realment això, hi ha una sentència que ordena el cessament de totes les activitats d'aquest complex, malgrat se li canvi el nom i se li digui tractament de transferència de residus.
D'acord, per tant, clar, no serà un abocador, perquè no s'hi abocaran coses perquè quedin allà indefinidament, sinó que s'hi abocaran per anar-les traslladant després d'altres punts. Però quant de temps?
Sí,
quant de temps s'hi passen les deixalles allà a Solius?
És que, en definitiva, els camions continuaran arribant a Solius, o sigui que el tràfic de camions el continuarem tenint igual. Suposo que per redistribuir aquestes deixalles s'hauran d'abocar en algun lloc, perquè no ho faran des del mateix camió. Tampoc entenem ben bé com serà el tema, però hauran de redistribuir, vol dir que s'haurà de separar el tipus de deixalla, i després hauran de tornar a sortir uns camions que aniran a altres abocadors a deixar-ho. Vull dir, és un despropòsit total.
Aquests dies hem tingut i hem explicat la visió tant del govern com dels ajuntaments que celebraven aquest acord, en principi, excepte en aquest cas a Lloret de Mar, que allà deien que ells no volen ser, vull dir, no volen rebre les deixalles que fins ara anaven a Solius.
Sí.
Però vostès han participat en totes aquestes negociacions?
No, en cap moment, ara, fins ara, eh? O sigui, fins ara, en cap moment, ni l'Ajuntament de Santa Cristina ni l'Ajuntament de Llagostera s'ha preocupat pel territori, ni pels veïns, ni pels problemes que teníem els veïns d'olors i de tràfic de camions. Ara, finalment, això sí que ho hem de dir, des de l'Agència Catalana, el seu director ens ha convocat i realment sembla que tenia ganes de solucionar el tema. El que passa que creiem que la proposta no és l'adequada, vaja, la proposta que han arribat. Mm-hmm. Però no, en cap moment...
S'han reunit ja amb Isaac Paraire, el director de l'Agència Catalana de Residus.
Sí. Hem tingut ja dues reunions i ara estem convocats altra vegada pel dia 27 o 28, no recordo, però estem tornats a convocar per fer-ne un seguiment de tot això i realment per mostrar-li la nostra disconformitat amb aquest acord que han arribat.
En les reunions prèvies, que deia, hem vist bona predisposició, però en què es pot traduir aquesta bona predisposició? El que critiquen ara, que sigui una planta de tractament de residus però no de transferència de residus però no un abocador, això tenen esperances que es pugui replantejar?
A veure, agraïm de moment la presa de contacte, de que ens hagin convocat i de que estiguem oberts a poder-ne parlar. Però no creiem que aquesta sigui la solució. N'hi ha d'haver-hi d'altres. O sigui, hem de tenir en compte que l'abocador de Lloret va néixer l'any 2012-2013, es va construir amb la finalitat de tancar Solius, perquè ja en aquell moment, en aquells anys, ja es contemplava que Solius tenia que tancar-se. Hem de pensar que l'abocador de Solius fa 60 anys que està treballant, va néixer d'una manera totalment il·legal, o sigui, començant abocant deixalles en allà, i ha anat creixent, i no s'ha preocupat ningú de legalitzar la situació. Llavors, nosaltres entenem que Lloret, perquè és una situació totalment legítima oposar-se a que deixem les deixalles en allà, però han d'entendre que Lloret va néixer precisament per tancar Solius. Llavors, és normal que es queixin, però bueno, alguna solució s'ha de trobar.
Hi ha una sentència, com dèiem, de quin any que obliga a tancar l'abocador?
Bueno, ara fa 3 anys ja.
Fa 3 anys.
Sí.
Que això, el pas que ara... el que es tanca ara, en tot cas, no és el 100% del complex de Solius.
Ara, de moment, han tancat... O sigui, les sentències diuen que s'han de tancar tot el complex i no pot haver-hi cap tipus d'activitats allà en el complex de Solius. Això és el que diu la sentència. El que passa és que s'han introduït bueno, una impossibilitat d'executar-la i han anat fent recursos, han anat presentant impossibilitat d'executar aquesta sentència, però aviam, la ciutadania, quan el jutjat ens diu alguna cosa, estem obligats a obeir. Jo entenc que les institucions també. Llavors, no pot ser que estiguin 3 anys aquí pensant a veure què faran quan és una situació que ha arribat i que sabien que arribaria, perquè des dels diferents alcaldes hem sentit declaracions per la tele dient, ostres, és que això ens ha agafat a contrapeu. Perdoni, no, a contrapeu no, perquè sabien que aquesta situació arribaria un dia o altre, i fa 3 anys que aquesta sentència està sobre la taula, i bueno, aquí està, i ara s'han d'entomar els fets.
Clar, certament, clar, es diu, hem de trobar una solució per on dur aquestes deixalles, no? Què s'ha de fer d'aquestes deixalles que fins ara anaven a Solius? No es poden fer desaparèixer, tant de bo, es pogués fer desaparèixer, però s'han de dur a algun lloc.
Sí. Home, nosaltres pensem que el tema del tractament de residus hauria de ser un tema més de quilòmetre zero. O sigui, els ajuntaments i els municipis s'haurien de preocupar una mica de les seves pròpies deixalles i no haver de traslladar deixalles amunt i avall. Jo ja entenc que això és una mica utòpic, perquè hi ha municipis que són molt grans i que tenen dificultat per fer-ho, però nosaltres creiem que hauria de ser un tema més de que cada municipi es preocupés de les seves deixalles. Però el que repeteixo, està claríssim, és que ja que la planificació és aquesta, de fer centres i abocadors que diversos municipis de comarques hi vagin a abocar, bueno, Lloret va néixer amb aquesta intenció, perquè Solius ja estava saturat. Llavors ara Lloret funciona des de l'any 2012-2013. Que es facin una idea com hem d'estar nosaltres quan fa 60 anys que estem abocant. O sigui, allà on hi ha l'abocador ara era una vall, i ara és una muntanya, perquè no està saturat. Solius ja no pot absorbir més deixalles de ningú. I creiem que la solució passa per una mica que els ajuntaments siguin capaços de gestionar les pròpies deixalles i que no les haguem d'anar traslladant amunt i avall.
Com s'ha transformat Solius des que existeix l'abocador, que ara mateix no sé quant de temps fa que s'hi aboquen residus a Solius?
Bueno, 60 anys, 60 anys. Va començar amb un pacte entre els 5 ajuntaments, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Sant Feliu, Calonge, Santa Cristina i Llagostera, i va començar allò, mira, anirem deixant les deixalles en allà, i la cosa es va anar multiplicant, llavors altres ajuntaments van abocar-hi, però bueno, el consorci està format per aquests 5 ajuntaments i l'Agència Catalana. Els altres abocadors, els altres ajuntaments que hi aboquen, i particulars, perquè no oblidem que els particulars també hi aboquen, venen camions de per tot arreu, aquesta gent paguen per abocar, i el consorci cobra. O sigui que la diferència és que aquests ajuntaments que formen part del consorci estan ingressant uns diners per altres ajuntaments que hi aboquen. Val? Llavors això és significatiu, perquè la responsabilitat no és la mateixa del que cobra que del que paga. Això per un cantó.
Quina extensió té aquest abocador?
No t'ho sabria dir, però és enorme. Vull dir, tenim les imatges a la web i és un abocador que és enorme. Vull dir, no ho sé, quilòmetres.
Una altra...
I a més s'ha anat ampliant amb altres bases de lixivats, i s'ha anat fent ampliacions sempre sense cap tipus de llicència, ni de permís ambiental, ni urbanístic, ni res. És clar, totalment il·legal.
D'això s'assuma també a una altra sentència aquí al Baix Empordà, que és la de Vacamorta, que també obliga a clausurar, i també l'actual direcció de l'Agència Catalana de Residus s'hi ha posat, no?, i està també parlant amb les entitats i els ajuntaments que els afecta. En el cas de Vacamorta, sí que es criticava molt els efectes que ha tingut en l'aigua, en el subsol, no?
Sí.
I intoxicacions i efectes en la població. Aquí a Solius també podem parlar de qüestions similars?
Sí, evidentment, perquè pensem que aquest abocador està sobre el naixement del riu Ridaura. O sigui, està construït, aquest abocador està allà on neix el riu. Per tant, vol dir que aquestes filtracions de l'abocador, en definitiva, van a parar al Ridaura, que és un riu del qual s'abasteix Platja d'Aro i molts pobles de l'entorn. Llavors, això és una complicació. Les olors és un altre problema. Penseu que els veïns més propers de l'abocador, a l'estiu, i aquest estiu passat hem tingut temperatures màximes, no han pogut obrir les finestres perquè havia estat impossible poder respirar fora de casa seva. Vull dir, és que quan el vent va en determinades direccions és insuportable. Hi ha gent del golf, que viu al golf de Santa Cristina d'Aro, que també sent les dolors. O sigui, estan amb nosaltres i s'han associat amb nosaltres perquè estan patint el tema de les dolors de l'abocador aquest. I és un tema que per contaminació d'aigua, per olors i també per tràfic de camions. Mm-hmm. Vull dir, és tot plegat que les conseqüències són nefastes per al territori i per la gent que hi vivim.
Des de Salvem Solius heu demanat investigar, literalment, investigar el que ha passat durant els darrers anys i depurar responsabilitats entre el consorci, l'empresa GBI i la mateixa agència de residus. Què és el que ha passat? O sigui, què és el que sospiten que hagi pogut passar aquí darrere?
Bueno, hem de tenir en compte que la mateixa agència de residus ha estat la primera en afirmar que les coses no s'han fet correctament i agraïm aquesta consideració perquè tant no s'han fet correctament tant pel que fa a l'execució d'instal·lacions com a la gestió de tot el complex de tractament de residus. Llavors, tampoc n'han fet una bona gestió els municipis integrants del consorci. Tampoc hi ha hagut una bona gestió per part de GBI, que és el que té la concessió, el senyor Gustavo Buesa, i tot això s'ha portat d'una manera molt poc transparent. Nosaltres hem demanat moltíssimes vegades dades dels pressupostos del consorci i mai se'ns ha facilitat cap tipus d'informació. Vull dir, té una situació totalment irregular en quant al contracte que se li ha de fer l'explotador del complex. No disposa d'un contracte administratiu vàlid ni vigent. La planta de compostatge s'ha enviat per un cantó que nosaltres penseu que aquesta zona forma part d'un PEIM. Necessita una sèrie de llicències. Tot això no s'ha tramitat res. Es va finalitzar el contracte i no s'ha renovat. En fi, és tota una sèrie de despropòsit que aviam, que la població tenim tot el dret d'estar informats i de saber què ha passat aquí. Vull dir, que hi ha hagut una mala gestió, s'ha reconegut per part de l'Agència Catalana de Residus i, per tant, tenim dret a saber què ha passat i on han anat a parar tots aquests ingressos que, evidentment, s'han rebut, perquè no oblidem que tots aquests abocadors reben subvencions d'Europa perquè es facin bé i perquè es tractin bé. Pensem que hi ha ciutats europees que tenen abocadors al mig de la ciutat i no reben cap perjudici, ni cap olor, ni cap conseqüència negativa pels seus veïns. Realment aquí s'ha gestionat malament, però els ingressos hi eren, els mitjans hi eren, però s'han fet de determinada manera que no ha preservat el territori ni ha tingut en compte els entorns. Llavors, això tenim dret a que s'investigui i que se sàpiga què ha passat aquí. Mm-hmm.
Doncs estarem pendents i esperem que en algun moment es resolgui i en seguirem parlant. Carina Peracaula, membre de Salvem Solius, gràcies per passar pel Supermatí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I bon dia.
Adiós, bon dia.
I de seguida parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat amb les estrenes d'aquest cap de setmana, però abans dos apunts esportius per començar, que avui a les 7 de la tarda se celebra la segona jornada de ciclisme segur. És a Palafrugell, el Gran Fondo Community. Es conversarà sobre la circulació de ciclistes a les carreteres i la comparació amb altres vehicles de motor. L'objectiu és reduir el nombre d'activitats ciclistes.
La jornada està oberta a tothom. Hi poden assistir ciclistes de carretera i altres vies i no cal que estiguin federats. Un cop acabada la conferència, s'oferirà un debat amb els assistents per respondre als seus dubtes i inquietuds i conèixer la valoració dels serveis d'emergències. Ho explica Anna Julià, representant territorial d'Esports a Girona.
I que vulguin conèixer més a fons la normativa i que vulguin fer-nos conèixer les seves inquietuds respecte a la manera de circular.
Els ponents seran Marta Castellana, doctora d'urgències de l'Hospital de Palamós i membre del SEM, Albert Gil, sotscap territorial del SEM, Joan Costa, cap de l'àrea regional de trànsit, Xavier Duran, caporal de l'Oficina Tècnica dels Mossos d'Esquadra i Josep Maria Arnau, agent del cos policial. Anna Julià considera que cal fer pedagogia als conductors i ciclistes per evitar situacions de risc. Destaca que els conductors han de respectar la distància d'1,5 metres i els ciclistes han de portar elements perquè siguin visibles. L'any 2022 va haver-hi uns 1.350 avisos al SEM sobre algun tipus d'accident a les carreteres gironines.
Hi ha 4 accidents al dia comunicats en el SEM i això vol dir que evidentment passen accidents i que volem reduir aquests accidents al mínim possible.
Disculpeu que he dit que l'objectiu és reduir el nombre d'activitats d'activitats ciclistes. M'he confós, evidentment, perquè l'objectiu és reduir el nombre d'accidents en què afecten els ciclistes. I una cunt de tenis, Paula Badosa, torna a la competició amb derrota. La becurenca reapareixia aquest dimarts, després d'un mes allunyada de la competició oficial en el torneig de Doha, però la brasilera Haddad Maia era la seva rival a la primera ronda i la va vèncer en 2 sets.
En el primer dels sets, la baixempordanesa va oposar més resistència, arribant a forçar el tie-break, tot i que Maia va acabar guanyant-lo. En la segona mànega, una Badosa ja molt cansada després del temps d'inactivitat no va aguantar el ritme de la seva oponent i va caure amb més claredat. Al final, 7-6 i 6-3 per a la brasilera i Badosa, que s'acomiada de Doha en el primer partit. La setmana vinent, en el torneig 8000 de Dubai, tindrà una nova oportunitat de seguir agafant el ritme competitiu.
Passa un minut de 3:15 del matí, parlem de cinema, parlem de sèries amb l'Ignasi Arbat. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Dani, què tal?
Com anem?
Molt bé, molt bé. Sí. Bueno, molt bé, no, veritat és que no. Porto un gripasso a sobre, però bé, faig el que puc.
Ja t'ho veig.
Sí. Bueno, en aquest temps ja sabem que passen aquestes coses.
Sí. Bueno, escolta, això, sopetes, eh?
Exacte, sopetes, ja anirà passant.
Anirà passant, és qüestió de passar-ho i ja està. Bueno, escolta, avui tenim coses per explicar. També vull que parlem de les de Last of Us, a veure si l'estem què et sembla. I després, bueno, això, tenim moltes estrenes d'aquest cap de setmana. Comencem parlant de d'Ant-Man.
Doncs va, comencem amb la nova pel·lícula de Marvel que inaugura la fase 5, que és Ant-Man i l'Avispa Quantumania.
Un hombre interesante. Scott Lang. Eres un vengador. Tienes una hija. Has perdido mucho tiempo.
I que la crítica l'està deixant fatal, eh?
Sí, no està tenint masses bones crítiques, cosa que és sorprenent perquè el tràiler, o sigui, realment fa molt bona pinta, sí. Però... no sé si és potser pel canvi de to, perquè clar, veníem de dues pel·lícules, a veure, que tampoc eren de les millors ni les més destacades de Marvel, però eren unes comèdies així petites. Aquestes veu que han intentat fer una cosa diferent, una mica més seriosa, presentar el que serà, entre cometes, el Thanos d'aquesta nova trilogia de fases, no? Perquè anem de la 1 a la 3, doncs aquesta serà de la fase 4 a la 6, que és el Kang, que l'interpreta aquí el Jonathan Majors, i no sé si és que és potser una... Bueno, ja ho veurem, però encara no l'he vist. Tinc ganes de veure-la i poder veure què és això.
Clar, expliquem per què és important aquesta pel·lícula. O sigui, això, les pel·lícules de Marvel van per fases, no? Bueno, les agrupen, sí. Així, les agrupen d'aquesta
exacte.
Manera. Aquesta és la primera pel·lícula en què apareix això que deies, el nou dolent, que és en Kang.
No és exactament així, perquè a la sèrie Loki...
Sí, ja ho he dit bé, perquè he dit la primera pel·lícula. Va sortir a Loki. Sí. Ja ho he dit a propòsit així. Perquè també va sortir a Loki, però va sortir allò un minut... Vull dir, clar, un moment.
Sí.
I ara és com que també és estrany presentar el gran dolent en una pel·lícula, no sé si... O una saga, o una franquícia, no sé si dir secundària o terciària dins del món de Marvel, que és Ant-Man.
Sí, dona la sensació que no estan fent les coses del tot bé, perquè... Sí. Thanos, o sigui, i al final de la fase 1 ja te'l presentaven. I més o menys havia el tema de les gemes de l'infinit, que és amb el que va començar Marvel.
Sí.
Aquí hem tingut algunes pistes del tema dels multiversos a través de Doctor Strange, o a través de la sèrie Loki, o de Spider-Man No Way Home, però tampoc s'hi ha entrat gaire més a fons ni s'ha intentat lligar. Ara sembla que això ho volen lligar. No sé si ho comencen a fer aquí de manera precipitada perquè han de tirar endavant i per això han agafat la pel·lícula d'Ant-Man o què. Però jo, a veure, en tot cas, jo també de les crítiques em refio lo just,
yeah,
perquè Rotten Tomatoes, Black Panther, l'última, Wakanda Forever, que per mi és de lo més avorrit que té Marvel en totes les seves pel·lícules, té un 85%. Per tant... I la credibilitat...
I van deixar molt malament aquella altra... aquella... com es deien? L'últim... una de les que han fet fa no gaire, aquesta, que era un grup de superherois, nou, tal... Home, sí. Sí, ja saps quina t'estic dient. Ara no
els Eternals.
Los Eternals, també. La banda sí. Fatal era molt bona, a mi em va agradar.
Sí, estava bé aquella pel·lícula. A veure, no és... però està bé. No és una pel·lícula per deixar-la malament. Vull dir que feu el cas relatiu, aneu-hi vosaltres...
Clar, és que els Eternals té un 47%. I és bona.
Home, si Ant-Man doncs, té un 50%, no sé, em sembla que tenia ara, doncs sí, mira, ja és més bona que Eternals, sí, però, clar, a mi un 85% Wakanda Forever, que em perdonin, però no, no. No, ho sento molt, no.
Bueno, no ho sé, jo, sí que fa la sensació que això que deies, que no saben cap on anar. Han fet moltes cagades en moltes sèries de Marvel.
Sí.
I allà jo ja tinc ganes que la cosa es posi interessant. Semblava que amb l'última de Doctor Strange s'havia de posar interessant. I no...
I a mi em va agradar,
sí,
eh?
Sí, no, no, a mi també em va agradar, però al final el multivers va quedar... És que el tema del multivers és molt interessant i no ho estan aprofitant encara, no sé.
I ara venen dues pel·lícules que amb prou feines crec que l'aprofitaran. Una que és Guardians de la Galàxia, el volum 3, que aquesta sí que jo crec que serà molt bona. Aquesta ho té tot. I la de Marvels, que juntarà la Capitana Marvel amb la Miss Marvel de la sèrie de televisió, aquesta tinc els meus dubtes de veure què.
Sí. No sé. Jo tinc ganes de Loki 2. A mi m'agrada moltíssim Loki. Tinc ganes que arribi la sèrie. Aviam, què tal?
Ens haurem d'esperar, crec que l'any que ve.
Sí. Ja. No deien aquest estiu? Crec que arriba aquest estiu, eh?
O potser sí, arribarà aquest estiu.
Arriba aquest estiu. Sí.
És que el Kevin Feige crec que estan replantejant-se el calendari perquè se n'han adonat compte, que estan saturant.
És que cada setmana pràcticament sortia una sèrie de Marvel durant des de fa un any, saps? Dius, però calma una mica.
Sí, sí, va sortir el Kevin Feige dient que disminuiran el número de sèries que sortiran a la plataforma de Marvel.
Clar, i sembla mentida, perquè van començar molt bé. És que WandaVision era boníssima i Loki també era xula.
I
dius, va, si no pots mantenir aquest ritme, doncs escolta, afluixa, perquè si no, en lloc d'arribar a tots els públics, el que fas és cansar la gent una mica, també.
Sí, en quant a pel·lícules, excepte la de Doctor Strange i en sèries, l'any passat va ser dels més fluixos que ha tingut Marvel,
sí.
2022.
Sí, sí. Bueno, escolta, parlem d'una altra sèrie, no?
Va, una que arriba demà a Amazon, la tercera temporada de Star Trek Picard.
Almirante en el puente. Y capitán en el puente.
Esta inspección les resultará muy aburrida a los dos.
¿Le aburre?
Bueno, no vamos a reventar nada.
Jo també em perdo en tot el món de Star Trek i totes les derivades que tenen.
Mira, això, aquesta sèrie, ho dic ara, és un miracle. És un miracle. És un miracle. És un miracle que s'hagi fet concretament aquesta temporada. Perquè recordem això bé, aquesta sèrie de Star Trek, la nova generació, que va tenir 7 temporades... 6 d'elles les va emetre al Canal 33, en català, a la seva època, i van tenir 4 pel·lícules derivades en el cinema. La última era Star Trek Nemesis, que havia de ser, no sé si el comiat, però havia d'obrir la porta al comiat d'aquesta tripulació en el cinema. El que passa que la pel·lícula era dolenta, va ser un desastre i no va funcionar en taquilla. Aleshores, aquesta tripulació, aquests personatges que eren tan bons, que ens havien donat tantes alegries, havien tingut un comiat que no estava a l'alçada del que havia estat, per exemple, el comiat de la tripulació clàssica de Star Trek l'any 91 amb aquell país desconocido. Aleshores, fa uns anys es va recuperar el personatge de Picard amb Patrick Stewart, que ha tingut 2 temporades anteriors la sèrie, però oblidava una mica la resta de membres. O sigui, t'explicava la història de Picard, que ja estava jubilat, etc, i feia una introspecció una mica a la seva vida. L'última temporada, bàsicament, rememorava aspectes de la seva infantesa, recuperava el Patrick Stewart, però la resta de companys de la nova generació no. I ara, per acabar la sèrie, perquè aquesta és la tercera i última temporada, han volgut recuperar tot el càsting de Star Trek La Nova Generació, estan tots ells allà, a més d'altres actors de la Star Trek de les sèries dels anys 90, de Deep Space Nine o Voyager, que també hi faran algunes aparicions, i han encadenat una trama que rendeix homenatge a tota la saga cinematogràfica de Star Trek i al mateix temps posa un punt i final o un comiat per a aquests personatges que ens acompanyen a la televisió des de l'any 1987. Les crítiques que ens han arribat des dels Estats Units són espectaculars. Diuen que està construïda com una sèrie de, com una pel·lícula de 10 hores i que té un ritme trepidant amb moltes escenes d'acció i que sobretot els que som fans d'això ho gaudirem moltíssim.
Doncs molt bé, mira, escolta, ja va bé tenir una alegria.
I tant, i tant, i tant.
Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana. Al Cinema Casino de Begú tenim La Ballena i a La Sombrosa Mauricio, en aquest cas, aquest últim cas de dibuixos animats. Què més? Palafrugell, no, a Torroella aquest cap de setmana, La novel·lista i su pel·lícula, que veig que és una pel·lícula sud-coreana, i El falsificador de passaportes. I a Palafrugell aquest cap de setmana també fan El falsificador de passaportes i recuperen Asbestes, que la gran guanyadora dels Premis Goya del cap de setmana passat. Per cert, què en penses tu de tota aquesta polèmica de si Alcarràs hauria hagut d'endur-se alguna cosa o no?
Mira, és que jo als premis també no li solo fer excessivament cas. És estrany que no s'hagin dut res, sí, és veritat. També potser pensen que ja s'han dut massa cosa i volien repartir una mica... No ho sé, no, la veritat és que no... És estrany que... a més, la van presentar als Òscar, per tant, alguna cosa ha passat, no? És a dir, està clar que no havien vist Asbestes, perquè al final sí que la pel·li que més els ha agradat és Asbestes i no Alcarràs, el normal és que haurien presentat Asbestes. Però, bé, no sé, és molt estrany.
Sí.
Aquí hauríem d'analitzar qui són els membres, etcètera, etcètera, no? Perquè és molt estrany tot el que ha passat, que dius, res, alguna cosa poder, no?
Sí, sí.
Però bé.
Per cert, tu ja has decidit si et quedaràs en Netflix o no, o què?
M'ho estic pensant encara, No ho tinc clar. Jo és que ara mateix estic veient molt poca cosa en Netflix.
Jo també. Jo vaig començar aquest fals documental britànic de la BBC, que és boníssim, que és una comèdia.
Sí.
La Filomena Kunk. És el que tinc en marxa a Netflix, no tinc res més.
Jo estic veient l'Acadèmia Lockwood, que i a final de mes estrenen una pel·li que m'interessa del Christopher Landon, el director de Freaky i Feliz Día de tu Muerte, i em sembla que el mes que ve potser em baixo del carro. Ja. Sí.
I fixa't tu que tu ets del sector i t'estàs plantejant i que al final t'interessen moltes de les coses que pugui haver a Netflix i tu t'estàs plantejant marxar-ne, doncs mira la població en general.
Bueno, ja, si hagi d'haver-ho alguna cosa puntual, doncs ja m'espavilaré, saps?
Sí. Després ja s'ha anunciat aquesta nova plataforma, Sky Showtime. Què hi haurà aquí?
Doncs aquí és una plataforma que arriba molt fort perquè és una joint venture que això potser haurà d'anar passant en les plataformes, eh?
Sí.
Perquè plataformes independents potser que es vagin ajuntant. Aquí s'ajunten dues plataformes que als Estats Units estan per separat, que són Paramount Plus i Peacock. Que Paramount és tot el catàleg de pel·lícules de Paramount, que doncs hi ha un munt, des de la mateixa Star Trek que comentàvem abans, Gru, Top Gun, Missió Impossible, Indiana Jones, tot aquest catàleg, Fast and Furious, i Universal, que aquí tenim doncs moltes de Spielberg també, tenim Universal també un grapat de sèries.
Però això vol dir que marxaran de les plataformes on estan ara? Perquè, per exemple, serà que... Bueno, no sé, ja aquestes coses ja em sonen d'haver-les vist en altres plataformes.
Quan caduquin els drets, sí.
Ja. Yeah.
El que passa que venen un grapat de sèries que fa temps que estan en marxa als Estats Units, que aquí no hem vist perquè... s'han vist en aquestes plataformes que aquí no tenien difusió.
Val.
Ara podrem veure, jo que sé, per exemple, tota la saga Yellowstone, que és una sèrie de western, pseudo-western, que té un parell de prequeles, una d'elles protagonitzada per Harrison Ford, La Matriu està protagonitzada per Kevin Costner, que és unes sèries que estan molt bé, i veurem sèries interessants. Hi ha una de Miguel Bosé, que han produït ells, que també s'estrena... Sí. A principis, bueno, quan arribi la plataforma la setmana del 28,
Ignasi,
Tulsa King, una sèrie amb Sylvester Stallone.
Ho hem de deixar aquí, però és que estic segur que seguirem parlant de Sky
segur
Showtime
sí.
perquè aniran arribant coses. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, una forta abraçada. Adéu.
I acabarem aquest informatiu fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Comencem una nova jornada de boirines matineres i núvols baixos, ambient poc fred ara al matí i molt suau al migdia. És per això que començarem a tenir la sensació que les jornades són més primaverals que hivernals i les peces de brica al migdia sobraran. Les temperatures no variaran gaire si les comparem amb les d'ahir i anirem dels quasi 0 graus matiners als 16-17 graus al migdia.
Fins aquí el supermatí. Que vagi molt bé, tingueu molt bon dia. Tornem demà a les 8 del matí. Adéu.
Estoy en...